Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida anem cap a Londres. Allà ens espera la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui parlem d'aquest projecte de llei del Regne Unit per prohibir fumar per sempre més als nascuts a partir del 2009. Té morbo la cosa. Avui que ens visita d'aquí una estona el David Trueba, sempre és interessant de sentir, cineasta, escriptor, el coneixeu de sobres. Aquesta hora és notícia que la Generalitat reduirà els tràmits per demanar les ajudes a la dependència perquè es puguin assignar molt més ràpid. El president Salvador Illa acaba d'anunciar que en una sola visita a domicili es faran totes les comprovacions amb la intenció de reduir les llistes d'espera. El president de la Generalitat ho ha explicat des del Mont Sant Benet, on aquest cap de setmana el govern ha fet aquesta jornada de treball, tant dissabte com diumenge. Des de Sant Fruitós de Bages ho està seguint l'Albert Prat. Albert, què tal? Bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia. Sí, anem a pams, perquè fins ara s'havien de fer dos tràmits en dues oficines diferents per demanar aquesta prestació. D'entrada, hi havia la valoració del grau de dependència per una banda i el procés per demanar l'ajuda per una altra, i fins que no arribava, fins que no s'omplia tota aquesta paperassa, podia arribar a passar més d'un any. Doncs bé, ara la Generalitat acaba d'anunciar que crea una finestreta única i contracta més personal per fer-ho tot alhora amb la intenció de retallar tot el periple a dos mesos. Ho ha anunciat el president fa només uns instants.
Ens hem trobat amb un sistema desfasats que cal adaptar i transformar-lo per justament per donar resposta a aquesta societat que ha canviat, no? Actualment, més de 128.000 persones esperen en alguna fase del circuit, de l'itinerari de dependència, no? I no volem que esperin més. I, per tant, hem decidit actuar com a govern. I obrim una via ràpida per desbloquejar aquest tap.
I, a més, a banda d'aquesta mesura, el president també ha anunciat que el juny, de forma dràstica, es donarà la prestació pràcticament de forma automàtica a 18.000 persones. Són els que tenen el grau de dependència més avançat. Doncs bé, el juny es començarà a descongestionar aquesta llista d'espera de forma express en un pla que l'han batejat com el Pla Cura, i que donaran llum verda en la reunió del govern d'aquest dimarts, un pla que preveu 25 milions d'euros de base. Aquest primer any 2026 s'acabarà desplegant durant tot el 27 i es preveu la contractació de 200 persones.
Fantàstic. Doncs l'Albert Prat en directe des d'aquest Mont Sant Benet, pendent d'aquest anunci del govern de la Generalitat amb aquesta compareixença del president Salvador Illa. Aquesta matinada, i aquesta és la notícia també d'aquestes últimes hores, sens dubte, la policia va evacuar i estalvidor en el tram del sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un intent d'atemptat. Gemma Bonet.
Sí, els agents han detingut l'únic sospitós que ha actuat tot sol i anava armat amb una pistola, una escopeta i diversos ganivets. Hi ha també un policia que ha quedat ferit. La fiscal general de Washington l'imputa dos càrrecs federals i demà declararà aquest sospitós davant la justícia. Per ara es desconeixen les motivacions que hi ha darrere del tiroteig. Donald Trump ha fet ràpidament, després de tots aquests fets, una roda de premsa i en parlava d'aquesta manera.
És la meva vida i vull viure per fer gran aquest país. És per això que vull viure. Però quan tens un impacte, et persegueixen. Quan no tens cap impacte, et deixen en pau.
Les reaccions ja han arribat d'arreu del món, donant suport a Donald Trump per aquest nou atemptat fallit contra ell. I d'altra banda, a banda d'aquestes qüestions, també és notícia a aquesta hora que hi ha hagut una nova nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. Almenys hi ha 3 morts pels atacs russos en les últimes hores. I segons les autoritats, 2 persones han mort també a la regió de Sumy i una tercera ha perdut la vida a la zona de Dnipro. Els bombardejos russos també han provocat nombrosos ferits i danys materials a diverses cases i negocis. Avui fa 40 anys després de la catàstrofe de Txernòbil i el debat sobre l'energia atòmica continua ben viu. L'explosió d'un dels reactors d'aquella central ucraïnesa en territori soviètic, recordem-ho, va causar el pànic a tota Europa. Avui, Volodymyr Zelensky ha acusat Rússia de terrorisme nuclear. I abans dels esports us expliquem que el Passeig de Gràcia de Barcelona es convertirà avui en un gran escenari a l'aire lliure pel Dia Internacional del Jazz. De 12 del migdia fins les 10 del vespre s'hi fan concerts gratuïts organitzats pel Festival de Jazz. I pel que fa als esports, el Barça es jugarà l'accés a la final de la Champions femenina diumenge que ve, al Camp Nou, després de l'empat a 1 al camp del Bayern ahir. I el Barça sentencia la Lliga de Primera amb la victòria al camp del Getafe per 0-2. El títol pot arribar la setmana que ve. Yeah, yeah, yeah,
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 10 del matí d'aquest cap de setmana rodó pel Barça, tant el masculí com el femení, tot i que el femení va acabar empatant, però ho té bastant encarat per arribar a aquesta final a Oslo. En parlarem, si tot va bé, a les 11 amb el Jordi Puntí, el nostre home Barça, flamant Premi Internacional de Periodisme Esportiu, Manuel Vázquez Montalbán. Tenim ganes també de felicitar-lo en directe. Abans, però, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Som-hi!
The cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
La setmana tràgica de Ion Sindreu i Toni Rodon, el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, bon dia.
Bon dia.
I el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de l'UPF. Toni, què tal, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
Doncs molt bé, i amb moltes ganes de comentar aquesta notícia que realment és sorprenent i que ens arriba des del Regne Unit. Atenció al que llegíem aquesta setmana. Els joves nascuts a partir de l'any 2009, és a dir, els que tenen 17 anys o menys, no podran comprar mai tabac en aquest país, és a dir, tindran prohibit fumar per sempre més. El Parlament Britànic ha aprovat aquesta setmana un projecte de llei d'allò més ambiciós que busca tenir la primera generació lliure de fum per acabar tenint, amb el temps, un país sense tabac. L'objectiu, reduir les morts relacionades amb el tabaquisme i, de passada, també la factura de la sanitat pública. És viable aplicar aquesta prohibició? Aquí ve el quid de la qüestió. D'entrada, expliquem una mica com funciona això, perquè quan entri en vigor la normativa, s'espera que sigui finals de l'any que ve, es prohibiria fumar als nascuts l'any 2009, l'any següent també els del 2008, i així progressivament. Per tant, s'anirà augmentant cada any, un any, l'edat mínima per poder adquirir un paquet de cigarrets. És evident que aquí hi ha molt debat polític i social, que hi ha partits que hi donen suport, com el que l'impulsa, però que n'hi ha d'altres que s'hi posen de cul, també. Ion, Toni, expliqueu-me una mica en què consisteix aquest projecte de llei i com ha paït també el Regne Unit una notícia com aquesta.
Què, Rodon? Vols posar-t'hi tu?
Toni, dispara, sí. Toni.
Perdó, no sabia per què anava la pregunta. Sí, a veure, això és una mesura que, de fet, el Regne Unit no és ben bé el primer país del món que ho ha aplicat. Si no tinc mal entès, són les Maldives, que va aplicar aquesta restricció doncs, fa uns anys. Nova Zelanda també ho ha fet, i altres llocs doncs, que ho han intentat, o ho estan pensant, o de fet ja ho han aplicat. El que passa és que la novetat del Regne Unit segurament és que aquest tipus de legislació es caracteritza per la seva restricció, és a dir, perquè s'intentarà, i aquí posem èmfasi en aquest verb, s'intentarà que doncs, això es compleixi en les seves diferents fases d'aplicació. És curiós perquè aquí aquesta llei va ser proposada pel govern conservador de Rishi Sunak i de fet ara l'adopta el govern laborista de Keir Starmer, però hi ha debat perquè, com bé sabeu, el Regne Unit, en general els països de tall anglosaxó, tenen una concepció de la llibertat sovint més liberal, no? I que, per tant, aquestes mesures que entren dintre de la llibertat individual o de certa llibertat individual doncs no acaben d'agradar a molts sectors. De fet, Liz Truss, la que va ser la primera ministra, que va durar menys que un enciam, no sé si us en recordeu, doncs ja ha dit que ja està en desacord, o Nigel Farage, del partit ultra, diguéssim, ha dit que derogarà aquesta forma, i si no, aquesta llei, i si no vaig errat, la considera, entre cometes, i amb perdó, com a idiota. Aleshores, funcionarà o no, aquest és el gran debat, no? La resposta més fàcil i ràpida és que no ho sabem, perquè hi ha tantes aplicacions, doncs, que en tenim bastants dubtes. Sí que és veritat que en els llocs on s'ha aplicat coses semblants aconsegueix funcionar una mica entre a curt i a mig termini. Ara bé, què vol dir funcionar? Funcionar no vol dir que de cop entrarem en un món en què tots els joves, a mesura que vagin creixent, deixaran de fumar i no hi haurà ningú que fumi. En general, de fet, en els últims anys, en molts països s'ha vist que els joves cada vegada fumaven una miqueta més. El percentatge de gent que en general fuma a l'Europa occidental, incloent en aquest cas el Regne Unit, és una quarta part, a un 25%. I els joves, doncs, en alguns països, com per exemple el nostre, aquest valor era un pèl més alt. Sí que hem vist que en aquells llocs on s'ha aplicat el consum de tabac doncs ha disminuït una miqueta. Ara bé, clar, aquí hi ha moltes coses. Per exemple, és veritat que en alguns contextos s'ha produït el que se'n diu un efecte substitució, que és que en lloc de fumar tabac, diguéssim, normal, el tradicional, doncs es passen altres productes, com pugui ser la cigarreta electrònica, i fins i tot, en alguns casos, doncs, drogues de característiques toves, si és que se'n poden dir així. Per tant, de moment, és una mesura que, si em pregunteu a mi, molt a favor. Ara bé, doncs, com tota política pública, hi ha una cosa que està bé, que últimament es fa molt en polítiques públiques, que és anar a implementar-ho a poc, per fases, per després doncs, veure doncs, com funciona i adoptar les mesures que toquin per corregir-la.
Hi ha molts debats damunt la taula. Un d'ells és aquí, què ha de plevaldre, si el bé comú o la llibertat individual, quan parlem de tabac. Jon, com ho veus tu?
A veure, aclarir d'entrada que, com apuntava el Rodon, el vapeig segueix sent una opció aquí. Per tant, i de fet, la incidència de fumadors entre menors, se sap que el vapeig, diguem-ne, ha tingut, no? És un element bastant important. Per tant, compte en quin serà l'efecte net. Ara sí que és cert que entre vapejar i fumar, sembla que fumar és una mica pitjor. Sí, això de la llibertat individual és el típic debat aquest, una mica d'universitat, eh? La llibertat individual contra bé comú, no? I com diu el Rodon, Reform UK, el partit de Nigel Farage, aquí és on ha vist una mica una oportunitat de posicionar-se ideològicament en un tema que no sigui la immigració o Brexit, que ja els hi va bé, no? Perquè tenen un problema d'indefinició important i ara estan intentant començar, no? Però recordem, les enquestes els posen número 1, eh? I ara estan intentant començar a definir, no? Doncs quin fly de té aquest partit, i aquí doncs, han trobat un tema, no? Efectivament, on es pot dir, bé, tu no estàs escollint contaminar, no, enverinar el teu cos i, per tant, hauries de poder-te suïcidar d'aquesta manera. Però l'altra banda, evidentment, és que aquestes addiccions generen una situació en què tu adquireixes una patologia i, per tant, ja no tens la capacitat de decidir, no, perquè estàs enganxat. Hi ha un altre aspecte interessant, que és la discriminació generacional. Perquè aquí, diguem, segons quina edat tens, no? Segons com ara dèiem, quan has nascut, doncs se t'aplica una llei o una altra. Llavors aquí també hi ha un possible, doncs, no? I de fet, aquí tenim un precedent de Malàsia, una llei generacional del 2023 va ser declarada inconstitucional perquè diu és que et crea, segons la data de naixement, un ciutadà de primera o de segona. En principi, això no pot passar aquí al Regne Unit, no tenim Constitució escrita, però doncs sí, és evident que és un debat. Ara, al final, la meva opinió aquí és que això està bé com a debat universitari, però a la pràctica, igual que passa amb el cinturó de seguretat al conduir, oi? Quan tu apliques doncs, sancions importants i fas campanyes de prevenció, sabem que hi ha menys gent que es mata. Per tant, hi ha menys gent, no?, que es queda sense pares, mares, germans i germanes i fills i filles, i per tant, em sembla, diguem, tu pots anar al debat universitari a parlar d'utilitarisme, però a mi em sembla que al final és evident que això és un bé social, i per tant, si la mesura funciona, serà un bé social evident. Recordem que sabem que hi ha unes certes edats en què l'addicció es queda fixa. Si tu no has començat a fumar abans dels 21, les probabilitats, això és el que diu la recerca, que tu et quedis enganxat, doncs són molt, molt, molt menors. Per tant, em sembla que hi ha un bé social evident. La pregunta és si funcionarà. Aquesta és la pregunta.
per què amb el tabac sí i amb l'alcohol no? O l'alcohol serà vindrà després? És a dir, ens hem d'imaginar que això és el principi d'una llei seca, també, Toni?
Doncs és una gran pregunta i segurament es basa en patrons culturals i en altres qüestions i difícils de respondre. De fet, on podria pensar en altres productes, com per exemple el junk food, el menjar de baixa qualitat...
Però aquí l'economia, és a dir, n'hi haurà uns quants que aixecaran el dit, eh?
Sí, sí. És a dir, 100%, 1000% d'acord amb el que diu en Jon. Aquí, un dels problemes... És a dir, com hem dit a vegades en aquest programa, molt sovint, quan es diu la llibertat de voler fer alguna cosa, per exemple, la llibertat de fumar i de voler tenir problemes amb els meus pulmons, en cas que ho fes, això és un tipus de llibertat que sovint no és una llibertat. És a dir, la llibertat de fer el que em dona la gana no és una llibertat. És una altra cosa, és egoisme, si vols, no? Aquí el que passa és que els estats, en general, el que implementen són un tipus de polítiques que molt sovint s'anomenen paternalistes, que és un mal nom, però és com s'anomenen. I això què vol dir? Doncs que l'Estat, en principi, té més coneixement per saber que moltes vegades doncs, tu pots fer coses que vagin en contra teva, però també en contra dels teus, no? Doncs, per exemple, si no hi hagués una norma que et donés doncs, o et sancionés si no portes cinturó de seguretat, doncs molta gent no el portaria, al principi. O si no posés doncs, anuncis dient que el tabac mata, doncs hi hauria més gent que en consumiria, etcètera, no? Aleshores, en el cas del tabac arriba en aquest extrem, no? Que és doncs, perquè tenim recerca àmplia, sostinguda, robusta, que mostra aquests efectes dolents sobre múltiples factors. En el cas d'altres casos, com podria ser l'alcohol, etc., de moment no m'ha arribat aquí, tot i que podria haver-hi un canvi cultural en el futur, perquè, com tu bé saps, escapa entre les noves generacions el consum d'alcohol, per exemple, s'ha reduït bastant en alguns països. Per tant, això és important. Després hi ha un altre factor que aquí Jon s'ho coneix molt millor, que és que molts estats, moltes institucions, en el fons, per molt que et diguin i et facin la filosofada de la llibertat, etc., el que els interessa són els impostos que recullen de l'alcohol, del tabac, etc. Perquè si tu ara escapessis de fer un estat de zero, la millor manera, per desgràcia, de col·lectar impostos seria fer dues coses, que és taxar el tabac, l'alcohol i després fer loteries. D'aquesta manera, garanteixes, diguéssim...
Tots els addictes. Tots els addictes enganxats.
Un cash flow ràpid.
A la vegada, però, si per exemple, redueixes el consum de tabac, redueixes el consum d'alcohol, la factura de salut també se't redueix. I això també, al final, ho paga
no
l'Estat?
No necessàriament.
Ah?
No necessàriament.
Explica'm
aquí
això.
Hi ha estudis econòmics, no està clar, això, perquè, recordem, si tu fumes, la mitjana de, no, de l'edat que vius està sobre els 60, 60 i escaig. Per tant, et mors aviat, i ara que cada vegada estem amb poblacions més envellides, no t'hem de suportar el sistema sanitari fins que en tinguis 90, no?
Ostres.
Per tant, clar, llavors aquí no està clar, hi ha hagut estudis empírics...
És a dir, el que retalles per un costat, després et surt més car per l'altre.
Sí, el que passa és que aquí també és cert que, per exemple, el Banc Mundial i altres economistes han fet estudis en què llavors també inclouen quina és la pèrdua de productivitat, no?, d'aquesta gent que surt a fumar tota l'estona quan està a la feina i que després als 45 comença doncs, a tenir problemes pulmonars, comença a treballar pitjor, a dormir pitjor, i llavors de cop han de començar a tractar càncers en edat en què ells encara estan en edat de treballar i per tant s'han d'agafar la baixa. Llavors tu has de calcular tota aquesta pèrdua de productivitat per l'economia. No parlem tant del sistema sanitari, sinó l'economia, en el teu càlcul. Llavors, aquí sí que sembla que doncs el resultat és més aviat negatiu. Però bé, que no és tan evident, eh? Vull dir, aquí hi ha pèrdues i guanys. I també afegiria, des del punt de vista econòmic, això que deia, això que preguntaves, escapa, de per què el tabac sí i l'alcohol no. Evidentment, aquí hi ha un tema de que una petita quantitat de tabac ja és cancerígena, amb l'alcohol doncs sembla que es pot consumir en moderació amb millors resultats, tot i que això és molt relatiu, però jo també argumentaria que hi ha un tema de relació cultural a nivell econòmic. És a dir, al final la producció vinícola és una qüestió que està, diguem-ne, integrada, no?, a la nostra economia rural, a la nostra economia més domèstica, la producció de cigarretes és una producció de grans multinacionals, particularment Altria, Philip Morris. Philip Morris és una escissió d'Altria. I que, de fet, si això és un resultat bastant interessant. Si vosaltres mireu quina és l'acció, això del mercat, tu vas al mercat i compres al mercat de valors una acció, que de manera contínua, des de que aquesta acció va ser creada, ha generat majors retorns per un inversor, és Altria, que va ser creada el 1925, i si vas invertir, òbviament no, poca gent ja viva, però si hi ha algú aquí que va poder invertir quan tenia, no ho sé, 2 anys, el 1925, $1 en una acció així, doncs seria molt, molt ric avui. Per tant, i que cal pensar que això és un mercat mundial que mou molts calés, i jo crec que també genera antipatia, genera lobby, però quan tens una evidència científica tan forta en contra, també genera una antipatia que jo crec que al final el productor vinícola no té.
Doncs aquestes reflexions del Toni Rodon i el Lion Sindreu sobre aquesta notícia que ens ha cridat l'atenció, i veurem si també té ramificacions si arriba a casa nostra, perquè el Regne Unit no és que sigui pioner, però sí que és un dels països que tenim a prop que s'hi ha posat seriós amb el consum de tabac i els joves. Us deixem aquí perquè tinc el David Trueba que m'està esperant i tinc moltes ganes també de xerrar amb ell. Una abraçada per tots dos, Toni Rodon, Ion Sindreu, cuideu-vos, abraçada cap a Londres.
Sempre hi ha algú més interessant, Rodon, després nostre,
sí,
no sé què passa.
Sí.
Però mira,
sí,
aquí,
no Barça,
aquí continueu 8 anys després, a les 10 del matí, Heu monopolitzat el vostre horari.
D'aquí no ens treu ningú.
Salut, una abraçada, cuideu-vos.
Que vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Això pot ser frenètic.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Espanya.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5 minuts per arribar a 11:15 del matí.
Someone, someone,
suplement, un home que s'ha passat la seva vida narrant històries, ja sigui a través de les pàgines d'un llibre o de la pantalla d'una sala de cinema. Un madrileny que parla català, que aquests dies ha passat per casa nostra per Sant Jordi i aquí sempre és un plaer escoltar. Ara al suplement, un home que defensa que la vida és circular i és per això suposem que ha tornat a acceptar la invitació d'aquest programa. David Trueba, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bé, com estem? Com estàs? Has sobreviscut al pol·len, veig, eh?
Sí, bueno, ha estat una... El Sant Jordi ha estat un dia meravellós, però que tenia un vent i una càrrega de pol·len que estaven tots estornudant, amb al·lèrgies...
Un element més que ens faltava per una diada com aquesta. Vull dir, sempre passa alguna cosa. Sí, alguna anècdota diferent de la resta d'anys, David? Alguna cosa que t'hagi...
Aquest any... jo crec que l'anècdota més graciosa... Sempre em passen coses, no? Però hi ha una parella que m'ha demanat de signar-les al certificat de boda, perquè era una noia molt simpàtica que fa molts anys m'havia entregat, no al Sant Jordi, sinó després d'una conferència m'havia donat una carta d'amor, una declaració d'amor. I aleshores ella venia després de, no sé, 5-6 anys amb la seva parella, amb demanar-me permís per casar-se a la parella. Jo, clar, encantat. Però m'han dit, podries signar el llibre i també el certificat de boda, perquè es casaran...
Ha trobat un altre amor que no ets tu. Fa 5 anys es va atrevir a declarar-se.
Exacte.
Tu li vas donar carbasses.
Estava com avergonyida, no? Perquè no sé si te'n recordes, què tal? I jo sí que me'n recordava d'ella, claro, perquè és de Cádiz. Viu aquí a Barcelona, però és de Cádiz originalment. I no, molt maca.
Què deien aquella carta fa 5 anys?
No me'n recordo bé, però sempre són coses com elogioses a partir una miqueta de la teva... dels que ells venen la teva posició social i pública i tal, però jo sempre dic el mateix, no? Les persones són privades i particulars i és sempre diferent el que ets del que sembles i el que busques. Cada persona busca una cosa diferent, no?
Sí que és veritat per això que potser el dia de Sant Jordi t'atreveixes a fer coses, declaracions, que els altres dies de l'any no. Que hi ha com una llei que... O sigui, hi ha algunes coses més permeses, no? És a dir, si algun dia t'has de tirar a la piscina, és aquell.
Sí, especialment... Bueno, jo crec que si tens... Si no estàs en aquesta òrbita de com d'una comercialitat total, no? que fas una explotació del dia de Sant Jordi com una mena de no sé, com d'indústria de la firma, no? Jo crec que si tens els 20 segons per parlar i, una relació una miqueta més cordial amb la gent, sí que arriben a dir-te coses que estan molt bé, que són molt interessants, a vegades de la teva obra o de les coses que són importants per a ells, de les teves novel·les, de les teves pel·lícules, i també algunes confessions sí, personals que... Sí, perquè és un dia així de confiança, sí, és veritat. No havia pensat mai que el Sant Jordi té alguna cosa així molt d'eufòria, no? D'eufòria col·lectiva, social.
Tot i així, jo últimament t'he sentit dir que t'estàs retirant del capítol de l'amor.
Sempre estic retirat.
Que estàs de retirada. No,
sempre hem d'estar de retirada, sempre, però...
Al contrari.
No.
Jo crec
que
sempre s'ha d'estar, no?
El que he dit és que la meva perspectiva canvia amb els anys, perquè jo sempre he viscut amb una intensitat de com una necessitat, no? D'això, no? Jo sempre he pensat que l'amor és una presència a la vida que l'enriqueix molt, no? I que et fa la vida millor. Però després és veritat que quan arribes a una edat i a una tranquil·litat també tens una relació amb tu mateix i amb els altres que no demanes tant, no?
Tu que aquests últims anys has fet Siempre es invierno, la pel·lícula.
Sí.
Ara, a quina estació de l'any diries que estàs amb el capítol de l'amor? A l'hivern? A la primavera? A l'estiu? A la tardor?
Sempre he tingut un entusiasme, no?
Sempre està primavera.
De persones que has conegut, persones noves, a vegades no arribes a una... diguem-ne, a una relació sòlida, però sempre he tingut com l'esperança de trobar la persona correcta i especial per passar la teva vida, però a vegades també sóc una persona que concilia molt bé també la solitud i la sensació de que no és un problema tampoc estar-se sol, però ara jo diria que sempre, jo sóc sempre molt... No sé...
Enamoradís?
Sí, sí, sí.
Una cançó, va.
Sevilla.
Si parlem d'amor, hem de posar Triana, en el teu cas, no?
Aquesta cançó, sí, sí, està relacionada amb una història. Sí,
el primer amor.
Sí.
Has sí, vist?
Sí. Sí, t'has recordat, no?
Això és el mèrit del guionista, Albert.
Sí, sí, és una canció molt maca, però que a mi personalment em recorda bones històries, perquè sempre... Jo, mira, una de les coses que estic més content és que sempre en, el, en la visió de després, no? En el dia després, que diuen els, els del futbol, sempre és bona, és, em fa riure quan poses aquesta cançó, no? Hi ha molta gent que pensa, el primer amor, que, quin desastre, no? O no, què tal? I jo, no, és com, ah, sí, 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 meravellós, no? Quins bons records, no?
Què se'n va fer d'aquella noia? Ho saps o no?
Sí.
Ah, o sigui,
sí, sí.
No, us vau conèixer als 14 anys i no, no va desaparèixer.
No, 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 no va desaparèixer, no, no. És això una cosa que m'agrada molt, no? No desapareixer gairebé ningú, no?, dels que han estat importants. No estan, no tens la, no tenen la presència que tenien quan estàs amb ells, però sempre estan allà i la relació és cordial i sempre tens notícies de, del que fan, de la seva família, de les seves, a vegades també, dificultats i tal, i aquesta... era una noia molt problemàtica i he tingut, sí, 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 he continuat a tenir una relació...
Se t'escapa el riure per sota el nas.
De notícia, sí, no, perquè diu...
Tens més informació de la que vols explicar, cosa que em sembla molt bé. Em sembla molt bé.
No, però problemàtica, o sea, en un sentit que era ja un desastre quan tenien 14 anys, no? Un desastre en el sentit que no estudiava... no feia res, aquestes coses que tu ja deies, però has de fer això, no pots anar a l'institut i fumar-te les classes, però ja també la seva família estirava una miqueta per al desastre i tal. Però, bueno, no, era fantàstica, com, bueno, i per a mi sempre han sigut persones que m'han fet mirar la vida des de perspectives completament diferents i això m'agrada sempre. Jo crec que les persones més interessants són les persones que et fan interessar-te en coses que no estaven al teu costat o al teu entorn, no? Aquestes persones que t'obren amb una clau un món diferent del teu són interessants.
Allò va ser un amor d'adolescència a 14 anys durant un estiu. Siempre es invierno aborda un tema que està de plena actualitat, com és la diferència d'edat en l'amor. En aquest cas, ella és sensiblement més gran que ell, que és una cosa que no passa habitualment, i si no mireu Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, ara que han estat notícia també, per fer-se un petó, i perquè han estat notícia, doncs, a banda de que són molt guapos i molt famosos, perquè ell és molt més jove que ella, i amb això no hi estem tan acostumats. La meva pregunta és, tu et podries enamorar d'una persona 20 anys més gran que tu?
Sí, sí, sí. I 20 anys més jove, també. Jo sempre, encara que estem en una època una miqueta... molt més puritana que abans, no? Sempre he pensat que també una de les coses interessants de la vida és relacionar-te amb gent que no sigui estrictament de la teva generació, no solament en el camp sentimental, sinó també de l'amistat, no? Però és veritat que sempre he pensat que les persones... hi ha edat, una edat que és molt problemàtica, que és l'edat de la formació. I en el moment de la formació jo crec que és més interessant una igualtat entre les persones. Tu t'estàs formant, no estàs madur, o l'altra persona no està encara madura, però a partir dels 27-30 anys jo crec que la llibertat ha de ser total, no? I si una persona troba... les circumstàncies vitals de cadascú són diferents, no? I sí, sí, està bé, una interrelació. El que sempre m'ha donat com una sospita de que això no és sano és quan algú té 18 anys o 20 anys i està amb una persona de 50, 40 anys. Això em sembla... sí, per una història que no té... com que no té sentiments o que no té, no està, que està més basada en simplement la sexualitat, bueno, potser, però en una història que té... acaba per tenir dins una desincronia vital i també de preparació per la vida i de programa de vida que a vegades es torna molt tòxica, no?
Has tingut un enamorament aquests últims anys també amb el David Verdaguer, segurament. Eh?
Sí, 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 home, i tant.
Ha estat el protagonista de les teves pel·lícules.
Jo m'enamoro una miqueta dels meus amics, eh?
Del David no m'estranya que te n'hagis enamorat, eh?
Bueno, és que David és un... És una persona especial i particular i també estem sempre de broma i tenim una
divertit.
Relació... Sí, tenim una relació bastant, jo crec, que com sí, sincera, no? Sí, sí, hem parlat de moltes coses i és una persona també que sobra a moltes coses, que té aquesta neurosis que jo dic, però que també té, és com el pacient ideal d'un psicoanalista, perquè és una persona que té ganes de contar les coses que l'arriben i a mi m'agrada molt, i com a actor és un company de feina fantàstic, fantàstic, però sempre ara a la segona pel·lícula em deia no, això s'acabarà, no? Ja voldràs una altra i canviar i tal, i jo li dic bueno, tinc molts amics que he treballat una vegada amb ells i no he tornat a treballar amb tu, he treballat dues vegades, així que ja...
Però hi haurà una tercera?
No sé. Ojalà. Mm.
Va, el 69 de David Trueba. El David ja fa uns mesos que va publicar 1069, Anagrama, un llibre en què fa un recorregut generacional des de l'any en què ell va arribar al món, un any en què sonava en els Estugis, en aquest 1969, però també en clau musical va sonar això.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey! Vivo cantando, hey! Vivo soñando, hey! Solo quiero que me digas qué está pasando.
És l'any en què Salomé guanya Eurovisió, és l'any en què Joan Carles és escollit com a successor de Franco, i és l'any, atenció, en què va arribar l'Apolo 11 a la Lluna, i és l'any en què també neix David Trueba, tocat ja per una vareta màgica.
Totalment.
És molt fort que... Ostres, que l'any que vas... Ara que hi ha hagut això d'Artemis, que sí. Han tornat a enviar l'home... L'home i la dona, en aquest cas, o el punt més lluny... Sí. Digues, ostres, que l'any que vaig néixer ja es produís aquesta imatge? No flipes?
Bueno, sempre perquè és una... sempre una sensació del que pensava la meva mare quan jo estava dins seu i a 20 dies d'arribar al món, d'aquesta sensació de tindrà un món diferent o vivirà en un món diferent amb uns avanços tecnològics totals. I és veritat en un cert sentit, però també ha sigut interessant que el llibre ja estava publicat amb aquesta cosa de l'Artemis i del viatge a la Lluna, que també jo crec que hi ha una, sempre hi ha una com expectativa massa gran, no? Les coses passen i no són tan significatives com pensàvem, perquè... No sé, després de l'arribada de l'home a la Lluna no ha canviat res, no? I seguim... I era interessant els comentaris de molta gent que deia, tu mira, aquestes tres persones que estan a la nau espacial mirant-la amb aquesta, no sé, abans tecnològic, amb aquesta velocitat de viatge, d'ida, d'anada i de tornada i tal... I el món, en aquest moment, estava en guerres, en misèria, en explotació infantil, en pobresa, en famílies trencades per la actitud completament estúpida dels dirigents, no? Amb una dirigència, uns lideratges, jo crec, dels més tòxics que hem tingut en els últims 70 anys. El Trump, Putin, Netanyahu, Maduro... És tot una merda completa, no? I per això jo crec que també quan escrivia el 1069 sempre pensava en els meus fills i la gent jove, no? Que pensen que les conquistes són fàcils, que les coses han arribat fàcilment, no? Les coses han de lluitar-se perquè no són... Estan ja tiburons devorant els drets de les persones tota l'estona. I el 69 ha sigut un any molt interessant que dona també aquesta perspectiva una miqueta circular. El viatge a la Lluna dona una... Perquè han parlat molt del 69, no? I hi ha moltes coses que el cicle vital passen una segona vegada per allò. I és interessant perquè si no tens un coneixement del passat, pots trobar-te amb, com, no sé, en el moment de fer els mateixos errors que han fet abans.
Està passant el 69, el trencament amb la dictadura, l'inici de la democràcia, tu vas viure tot això, i ara tornem allà mateix, no?
Ara tornem a reivindicar l'autoritarisme, les dictadures, com sistemes que protegin més, però et protegin de què? De la por de la gent, no? que tenen por a la seva llibertat, a la seva responsabilitat. Però el 69 era l'oposat, era la gent jove que demanava el fi del paternalisme, el fi de l'autoritarisme, però no solament als Estats Units amb la guerra del Vietnam, a Espanya amb els finals dels darrers anys de la dictadura, però també als països de l'òrbita soviètica tenien manifestacions d'estudiants, tenien protestes, així que era una explosió de l'antiautoritarisme. Jo crec que estem vivint una exaltació de l'autoritarisme.
Per part dels joves, sobretot, també.
Sí, que pensen que un líder autoritari és més líder que un líder democràtic.
Tu què faries si et sortís un fill d'extrema dreta?
Això és molt improbable, perquè sempre he pensat que no hi ha màgia a l'educació dels fills. A l'educació de fills comença el dia del seu naixement, no? I aquestes sorpreses arriben quan tu has descuidat la teva conversa, la teva presència,
tu creus,
la teva
sempre,
pertinència.
Sí?
No vull culpabilitzar ningú, però...
I en casa d'Herrero, cuchillo de palo, vull dir, ja ho diu la...
Sí, arriba, ja, i tinc amics que es queixen d'això, i pot passar, perquè hi ha sempre una influència dels amics o de l'entorn polític, social i tal, però jo crec que si tries bé l'escola, tries bé l'entorn d'ells, si parles amb ells, és molt difícil. Pots tenir discussions i diferències ideològiques amb els teus fills, està bé, no? I els fills maten una miqueta la ideologia dels pares, però aquestes sorpreses sempre dic, però on estaves, no? Perquè una persona fascista ja comença a donar sensació d'un fascisme interior, perquè el fascisme no és solament una ideologia política, és un comportament. Uh-huh. És un menyspreu dels altres. I tu a vegades estàs al pati amb els teus fills o a un jardinet i veus els comportaments racistes o fascistes d'un pare, d'una mare i també del fill, i això és un problema, no?
Els Rodríguez Trueba eren 8 germans. Aquesta autoritat s'expressava també amb la manera com us van educar a casa? Per part del pare, per exemple?
Sí, el meu pare era molt autoritari, però també ha tingut l'oportunitat en 8 fills d'experimentar també com els fills eduquen els pares, no? I jo, quan jo vaig arribar, el meu pare ja no era tan autoritari com havia sigut, em donava més llibertat i estava més fatigat i havia perdut totes les batalles amb els meus germans, que eren molt intel·ligents i molt preparats, però ell sí, tenia aquests valors d'autoritat, però al mateix temps he de dir que era una persona que estava molt condicionat per la presència de la meva mare, que tenia una intel·ligència emocional que jo no he vist moltes vegades en persones. No havien estudiat, no havien anat a l'escola, però eren els dos eren persones sensibles, amb una sensibilitat interessant. El meu pare era machista, era molt de les seves...
Un senyor de la seva època,
tenia,
també.
Però tenia també uns valors humans que eren molt assentats en la honestitat, per exemple. Era una persona que no tenia... Menyspreava molt el diners, el poder, l'exhibició de poder, i era una cosa que sí, que et calava també, no? Era una persona humil, en un sentit d'esforç, treball, sensació de...
Quants lavabos teníeu a casa?
Lavabos?
Un lavabo.
Un lavabo, sí, un quart de bany.
Vau viure tots junts?
Sí.
O quan tu vas néixer els grans ja no hi eren?
No, estaven... Els grans, bueno, quan jo vaig néixer estaven tots, però perquè el meu germà, el més gran, tenia 18 anys i havia començat la carrera de medicina, però quan estava a la carrera, abans de terminar, es va quedar embarassat amb una companyera de classe que també va ser doctora després i va tenir fills que eren... La meva neboda més gran té 4 anys menys que jo. Així que jo ja era tio con 4 anys i els meus germans grans ja sortien de la casa.
El tiet David,
però encara que no estiguessin els meus germans grans, érem 5 i els meus pares 7, i no era fàcil coordinar el bany, no? Era difícil, però es feia. Això també tenia molta influència a la meva mare, l'organització de quan feies les coses, quan sortia, a quina hora sortia l'altre. Sí, sí, interessant.
Anem a una altra família nombrosa.
Ha! Per on vas?
Aquest és Alan Parsons, que va fer aquesta peça curiosíssima dedicada a la Sagrada Família. Sí, perquè, sí. Això és un hit de fa uns quants anys, ja dècades deu tenir cançó.
Sí, 30 anys o 40.
I es va estirar doncs, amb aquesta cançó dedicada a la Sagrada Família. El David Trueba, la Sagrada Família, és el títol que li va posar aquesta sèrie documental dedicada als Pujol. I els Pujol, precisament, aquests dies són notícia, entre altres coses, perquè demà el president Pujol, Jordi Pujol pare, Jordi Pujol i Soleil, doncs l'han citat a declarar presencialment els seus 95 anys a Madrid, i això genera controvèrsia perquè hi ha diversos informes mèdics que diuen que està molt delicat de salut, que té marcadors d'Alzheimer. Suposo que t'ha sorprès també que un tribunal el citi presencialment encara i que no l'hagi apartat de la causa tenint l'estat en què està, no?
Sí, m'ha sorprès i jo crec que és un error, perquè dona espai per interpretacions, per subjectivitats, no? Jo crec que era molt més fàcil fer les coses amb una miqueta d'humanitat, no? I si hi ha un problema, i no sabem, no sé, no tinc una relació de com és l'estat actual d'ell, però sí que jo crec que és innecessari, no? Mm.
La sèrie que és del 2020...
És de l'any de la pandèmia, del
2020. Clar, això...
2021.
Vol dir que suposo que ja havia començat una mica aquest procés de recuperació de la figura de Pujol pare, però encara no del tot.
Encara no del tot,
ha
sí.
estat molt pausada, però bé, ara ens trobem en un moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, socialista, l'etern rival de Convergència, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en reivindica el llegat i la seva figura, no? L'hem vist anar apareixent en comptagotes en molts actes públics aquests últims anys. Una persona tan preocupada pel llegat com és Jordi Pujol i Soleil, què en penses també de com ens relacionem amb aquesta figura tan totèmica que continua viva, tu que l'has estudiat tant?
Sí, bueno, i la sèrie està allí a HBO i es pot veure, però jo crec que ell ha tingut la sort de que la biologia té una biologia potent, no? I l'ha permès no fer una desaparició molt pegada al pitjor moment de la seva trajectòria, que és la confessió, no? Aquesta idea d'una corrupció, no? Familiar i tal. I que ha tingut els anys per consolidar aquesta idea de, bueno, ha fet els errors, l'entorn familiar ha tingut també una responsabilitat a la seva pèrdua del prestigi, però, bueno, és una persona important, políticament important, el llegat, és una persona històricament important. I és curiós, perquè sempre tenen una mena de vides paral·leles que deia Plutarco entre Juan Carlos I i Jordi Pujol. Són contemporanis, són persones que han tingut el poder en els mateixos anys, que han sigut importants a la construcció dels estats i tal.
Que continuen
però
vius,
que
malgrat
continuen
tot.
Continuen vius, malgrat tot, però jo crec, una gestió, i en això he de dir que probablement la família és important, una gestió, jo crec, discreta, i també la intel·ligència del Pujol, la intel·ligència política, encara que sigui una persona gran, és molt interessant. I en el cas del rei Juan Carlos, jo crec que no acaba de consolidar aquesta idea de que el seu prestigi no es basa en la seva reivindicació, sinó que es basa en la reivindicació dels altres. I tu has de ser exemplar en el teu comportament, encara que tinguis 90 anys, per continuar això després dels errors totals, no? D'uns i dels altres. I és interessant d'estudiar paral·lelament com un ha consolidat aquesta idea com, bueno, d'un cert prestigi, també té un control, no? Però el rei Juan Carlos, que també té una situació extraordinàriament favorable, que és el teu fill és el rei d'Espanya, la teva família...
Però precisament qui li construeix el tallafoc és el seu fill.
Sí, perquè és perjudicial per ell i per les seves filles. Aleshores,
I en el cas de Pujol, potser el tallafoc, quan ell era president, no...
No, ja ho has vist, inclús a la campanya de les eleccions catalanes, no? Aquesta imatge del Pujol acompanyat amb la porta per votar, tot això, la utilització del Pujol és interessant sempre, no? Però
et va sorprendre aquesta imatge de...
Una miqueta, també.
De la porta votant al costat del president Pujol?
És que jo crec que, clar, és una miqueta contradictòria anar a aquesta votació i després dir que no estàs preparat per anar a un judici. Bueno, No? Tenim aquestes coses sempre de contradicció.
Hi ha un viatge a Madrid pel mig. Hi ha un viatge a Madrid.
Hi ha un viatge a Madrid, però també, si no tens la claredat per això, pues no la tens tampoc per tirar altres
coses. Per decidir el president
coses,
del Barça.
Però bueno, tens raó que aquesta presència, jo crec, al judici és molt més fàcil amb la tècnica que tenim de, no, de tenir-li a un despatx aquí judicial a Barcelona i que faci la... I la conclusió jo crec que és molt clara i jo crec que la gent intel·ligent té una conclusió d'això molt més clara que aquest judici, que també ha estat una utilització, jo crec, desmesurada del castig per certs comportaments, per al castig, perquè en aquell moment, quan la confessió es va fer, ja estaven acusats per les estructures també de l'Estat, que estaven buscant el fil per destruir el procés, per contrarrestar la potència de l'independentisme a un moment que era crític. No?
Anem amb una altra cançó per acabar, va. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el David Trueba, que té moltíssimes virtuts, el cine, la literatura, aquesta cultura general, però té algun defecte, i és que és de l'Atlètic de Madrid, i sabeu que aquesta temporada l'Atlètic de Madrid és l'arxienemic del Barça per tot el que ha passat.
Sí,
bé, per al·lusions, David, et deixo que...
Bueno, tinc encara...
Com et portes amb
encara
el futbol,
problemes eh? Amb l'Atlético de Madrid, perquè no sóc especialment...
Devot
del tipus de joc i del tipus d'estructura que té en els darrers anys. No sóc simeonista i això encara et dona més problemes perquè l'agrada...
Un paio com a tu, que t'agrada tant la bellesa, com pot ser d'un equip que fa 12-15 anys que té Simeone d'entrenador? Hauries d'haver dimitit ja de l'Atlètic
bueno,
de Madrid.
Té unes virtuts perquè té, un, jo crec, un poder de com d'emocionalitat, de... No sé, és un, jo crec que és un motivador, no? És un motivador molt més que un estratega. I això a la final de Copa sempre... Jo li dic sempre als meus amics que són de l'Atlético de Madrid, li dic sempre, el problema de l'Atlético de Madrid és la construcció i la creació. Quan fas la destrucció, és a dir, quan l'altre té el partit i tu estàs esperant l'error, estàs esperant el contraatac, l'Atleti està còmode. Però qual és el problema? Que arribes a una final i amb la Real Sociedad l'altre dia. I semblava que la Real Sociedad era el Barça. Feien millor els rivals i això és sempre dona aquestes oportunitats, no té la sensació de que vam, això que deia el Guardiola, que a mi m'agradava tant, no? La millor defensa és tu tens la pilota, aleshores no has de preocupar-te ni per la defensa, no? Perquè tens la pelota, però això no és l'espíritu de Simeone i això no m'agrada gens. Jo sóc més de Luis Aragonés, que era més aventurer, això del ganar, que
això
era una frase d'ell.
Això era d'ell, sí.
I que era molt especial. Jo crec que era un personatge molt poètic i una miqueta desemparat també com persona, però molt intel·ligent. I jo era molt... Per a mi, Luis Aragonés ha sigut una de les figures que sempre llegia les entrevistes amb ell, les declaracions, perquè era, tenia un costat una miqueta áspero i difícil, no era fàcil, però al mateix temps tenia una autenticitat i un amor al joc del futbol total.
Hi ha un article meravellós que has publicat aquests dies al País que es diu Perder dos veces. Diu, perder es aceptable cuando se juega brillante. Si eso no ocurre, perder es perder dos veces y el equipo de Simeone, fiel a su entrenador, jugó a esa apuesta que consiste en que ganar lo perdona todo. Bé, doncs, el Atlético de Madrid para sus seguidores es algo así como un hijo problemático. Diu el David.
Sí. Que és... Sí, estàs sempre...
Que no pots deixar-te el d'estimar perquè és fill teu, però que... No et dona gaires alegries.
Sí, té aquestes... Però jo crec que l'eliminatòria de Champions del Barça i l'Atlético de Madrid ha estat molt bé, però també...
Amb el robatori que hem aquí patit.
Sí, dels àrbitres. No.
Home, a veure, les expulsions, el penal no xiulat al Camp Nou...
Ja, bueno, però...
No cal que ens posem d'acord, David.
No. Això jo no... Sempre he pensat que quan tens dos partits... no hi ha una decisió que defineix el partit, encara que sigui una decisió injusta. Tens 90 minuts dues vegades per fer les coses bé I no, no, no hi ha excuses. I, i això és important per al Barça, perquè el Barça sempre té una sensació de trobar l'excusa perfecta. Jo crec que és una cosa que falta encara aquí de dir, bueno, guanyar és difícil i has de fer-ho molt, molt bé i has de tenir una atenció als detalls total. Amb errors és difícil, perquè la Champions és la Champions, i jo crec que hi ha moltes vegades que un equip ha jugat molt, molt bé i que està fora. I no sap per què, no?
I l'Atlètic de Madrid aquest any la pot guanyar, la Champions. Tu creus que abans del 2069 la guanyareu, la Champions?
a mi m'agradaria, encara que no sóc partidari del Simeone, i això li donaria al Simeone la raó, aquesta idea de l'article que dèiem, de que quan guanyes al futbol sembla que has fet tot bé, i no és això, no és veritat. Però encara que jo no estic de la seva part, sí que m'agradaria que aquest any guanyessi la Champions contra el Bayern de Múnich a la final. I seria també una revenja dels temps de Luis Aragonés com jugador, que hem perdut la primera final com de Copa d'Europa que ha jugat l'Atlético de Madrid. Tu saps que l'ha perdut al desempat amb el Bayern de Múnich.
No recordava això.
Sí, sí, no sé si era el 74. Sí, els grans cafeteros futboleros.
I ja ho veig. Tens una espineta clavada amb el Bayern. Doncs es pot donar aquesta final.
Sí. Bueno, el Paris Saint-Germain em sembla impossible de guanyar-lo.
Sí, és el gran
favorit. El Bayern també és difícil, però jo crec que serà una matança aquell partit Bayern PSG. Però a l'Arsenal el trobo una miqueta...
No està en el
millor moment. I a l'Atlético és un equip que li agrada jugar-li a l'Arsenal. Però ja veurem, és difícil guanyar l'Arsenal. L'altre dia he vist el Manchester City i l'Arsenal, és que juguen en altra dimensió que el futbol espanyol. Jo crec que ha perdut una miqueta també de competitivitat.
David Trueba, bon viatge de tornada a Madrid. Moltes, moltes gràcies i molta sort amb aquest final de temporada, també.
Bé, i a vosaltres també.
Salut. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a uv.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Toca aquí, bèstia immunda! On s'ha ficat la Valentina?
Qui ets tu?
Una sèrie d'animació basada en els còmics de Miriam Bonastre.
A l'aventura!
Valentina de Montblanc. Disponible al canal de YouTube del Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.